Estel migdia, amb Joan Trias.
Un dia més en aquest programa parlarem de la pandèmia. Ho farem perquè sí, n'estem cansats. Estem cansats de sentir-ne parlar dia rere dia rere dia. No és gens fàcil. Ja fa massa temps que dura tot plegat. Però encara queden moltes preguntes per respondre i li farem al doctor Salvador Massip. Són les 2 de la tarda i això és Estel migdia. I és que en temps d'incertesa, encara que costi, que ens cansi, calen respostes. Cal saber on som, el que està passant a casa nostra i, sobretot, cap on pot avançar tot plegat. Tot just en un moment en el que ja no sabem ben bé què és el que hem de fer, quan fer-ho, com fer-ho, pel que fa al tema de les baixes, dels nanos a les escoles, de la mascareta, de la vacunació, que cal tirar d'opinió d'experts més que del govern. De l'opinió de qui en sap més que de l'opinió de qui gestiona i qui pren decisions, que encara no sabem ben bé en base a què cada cop que el comitè científic assessor diu una cosa i el govern en fa una altra. La ciutadania, dèiem, la gent, la que cada dia ha de prendre decisions i aixecar finestres, està cansada, estem cansats. Però potser més val estar cansats que començar-se a emprenyar. Passa minut i mig de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 14 de gener a aquesta hora.
La graduació de les ulleres del 2017, doncs pel 2022, doncs perdonin, senyors, no, aquella graduació s'ha de tornar a reajustar i, per tant, a totes les persones que el 2017 doncs vam tenir aquest un protagonisme i vam intentar-ho fer tots el millor possible, doncs és possible doncs que un dels bons serveis que podem fer també al país doncs és endreçar les nostres organitzacions, endreçar cadascú a casa seva.
Seria bé que treballessin la proposta catalana i per això insisteixo que convoqui els partits catalans, però en tot cas és aquesta informació l'han de donar el govern d'Espanya o el govern de Catalunya. Jo sé que s'està treballant, per exemple, amb la comissió bilateral.
Ayer no dormí nada, hasta hoy, ahora mismo no dormí, porque no puedo dormir, hace mucho frío. Hay que tener, hacer poco caliente, caminar, así.
Pero está bien ganar a campeón, aunque no estoy muy preocupado por las derrotas, pero no te sientas muy cómodo, ¿no? Perdiendo, y Barça volvemos a repetir que no se puede perder.
A Ràdio Estel, Estel migdia.
Tres minuts que passen ara mateix de les 2 de la tarda. Com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat per l'estabilitat, per l'anticicló, i això significa de dia temperatures fredes, però de nit unes temperatures molt i molt baixes, perquè la propera nit i matinada, altra vegada, tornarem a baixar per sota dels 0 graus, no només a l'interior, sinó també a punts de la mateixa costa, especialment de la costa Brava Nord del Maresme i costa de Girona, temperatures negatives la propera nit i matinada, i demà al matí ens llevarem amb valors d'entre 5 i 10 graus negatius a les valls de l'interior i també del Pirineu. Ens haurem d'abrigar i força, per tant, cap de setmana amb molt de sol, només amb algunes boires a primeres hores del matí a les comarques del Pla de Lleida, que anirien marxant, s'imposarà el sol i les temperatures diurnes, com dèiem, entre els 8 i els 14-15 graus, però durant el matí un ambient força fred arreu del país. Per tant, cap de setmana de ple hivern amb sol i amb aquestes glaçades intenses a primeres hores del matí.
Passen 4 minuts de les 2 de la tarda. Ara sí, comencem l'informatiu. Ana Closa, Alma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Catalunya ha superat les 25.000 morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia i continua el rècord de contagis, Anna.
A Catalunya han mort concretament 25.002 persones, que representen 28 defuncions més que les darreres 24 hores. Pel que fa a la pressió hospitalària, aquesta continua en augment. Els hospitals catalans continuen omplint-se i avui hi ha 2.500 ingressats ingressats, 119 malalts més que en el darrer balanç. La xifra demostra que Catalunya continua superant el pic d'hospitalitzacions de la cinquena onada. Abans era de 2.300 i ara de 2.500. Pel que fa al nombre de crítics a les unitats de cures intensives, avui hi ha 515 pacients crítics als hospitals. El Departament de Salut ha declarat més de 35.400 nous positius i pel que fa al risc de rebrot i la velocitat de propagació, aquests també pugen i arriba ara a l'1,15.
I amb les dades de la pandèmia en mà, el Departament de Salut ha decidit obrir avui el calendari de cites per la dosi de reforç de la vacuna contra la Covid de les persones d'entre 30 i 39 anys.
Ja es pot demanar cita prèvia per l'administració de la tercera vacuna. El temps necessari per rebre la dosi de reforç des de l'anterior dosi s'ha reduït de 6 a 5 mesos, com també s'havia reclamat des de Salut. L'anunci l'ha fet el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
I avui mateix a les 10, les persones entre 30 i 39 anys ja podran sol·licitar cita. Tenim forats, per tant, jo crec que no costarà molt de trobar. Segurament el que sempre diem, potser no al costat de casa teva, no? Potser no el dia just que tu vulguis, però hi ha una oferta àmplia. I, per tant, encara tenim molts forats per cobrir. I animo la gent, no només de 30 a 39 anys, sinó les de 40 a 49 i de 50 a 59, que encara no ho hagin pogut fer, que ho faci.
Recordem que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va anunciar ahir que el govern espanyol havia decidit autoritzar l'administració de la tercera dosi als majors de 18 anys i deixava la concreció del calendari a les autonomies. Darias va afirmar que la prioritat era obrir el grup de 30-39 anys per després anar baixant en funció de la disponibilitat de cada territori.
Set minuts que passen de les dues de la tarda, tot plegat. També la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària reclama que s'accepti la declaració d'autoresponsabilitat de les baixes per Covid.
En concret, ha demanat que les persones autodiagnosticades amb un test d'antígens es puguin descarregar l'autojustificació i continuar amb el registre per via telemàtica. Els metges de família han assegurat que aquest model s'està aplicant de facto actualment en registrar els tests i considerar veraç la informació telefònica rebuda. Insisteixen que els CAPs estan vivint una afluència històrica, cosa que promet la qualitat de l'atenció, la seguretat del pacient i contribueix a l'infradiagnòstic de malalties.
I aquestes darreres setmanes, mentre els casos de Covid ja s'han descontrolat a casa nostra, els missatges des d'instàncies polítiques semblen ser contradictoris, un cop més. Quan cal que em faci una prova d'antígens? Per què cau la mesura del toc de queda just quan s'ha d'arribar al pic de la sisena onada? És tot just el moment de parlar de gripalització del virus? En parlem de tot plegat amb el metge, investigador de la UOC i la Universitat de Leicester i membre del Consell Científic Assessor de la Covid-19 per al Govern de la Generalitat. Doctor Salvador Massip, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
Doctor Massip, en quin moment som de la pandèmia a casa nostra? Ho dic perquè ara mateix tot sembla fora de control, però quan es pot preveure que ho comenci a estar sota control?
Està fora de control, efectivament. Jo crec que està en un moment encara de pujada. Estem, crec, també arribant al punt que això s'anirà frenant. O sigui, esperem que no quedi gaire. Ja, de fet, està alentint, sembla, la pujada. Estem veient encara la cua de casos de les festes de Nadal. Ara veurem els casos que estiguin sortint doncs, de la tornada a l'escola, de la tornada a la feina. Esperem, si tot va bé, que a finals de gener, mitjans de desembre, la cosa ja estarà de baixada. Són previsions basades una mica en el que hem estat veient amb l'última l'any passat, no? Però hem d'anar veient també com evolucionarà en funció de com reaccionem i de com ho controlem, perquè evidentment depèn molt també de nosaltres tot això.
Amb tot aquest panorama que ara ens explicava sobre la taula, fa pocs dies el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava que era el moment de gripalitzar el virus. És l'hora de parlar d'aquests temes de gripalització del virus?
No, ni molt menys. Em sembla que això que està tothom bastant d'acord. Si escolteu tots els epidemiòlegs i els viròlegs, tothom està d'acord que sí, evidentment, acabarem gripalitzant aquest virus. Sembla que aquest ha sigut sempre una mica la previsió de com acabarà això. Acabarà amb una malaltia que segurament serà estacional, semblant com la grip, que causarà una certa mortalitat, com també causa la grip, però que no aturarà doncs, el funcionament de la nostra vida en general. Ara, quan arribarà això, ja ho veurem. Parlar d'això en plena onada, com està en aquest moment, que encara estem de pujada i encara estem descontrolats, em sembla una mica prematur, no és el moment ara de dir això, ja veurem quan ho serà, potser al llarg d'aquest any, potser no, en tot cas, crec que hem d'anar una mica pas a pas i ser realistes amb la situació en cada moment.
Sí, com sigui, doctor Massip, aquesta sisena onada, tenim present que l'Omicron ha guanyat molt terreny, podria ser, i parlo en condicional, sempre en condicional, podria ser en condicional la darrera gran onada del coronavirus?
Podria ser-ho, efectivament. Jo crec que el que més m'ha agradat és el condicional. El condicional crec que és una mica la clau de tot qualsevol predicció que puguem fer ara, perquè també pensant que amb la Delta ja ho tindríem tot bastant controlat, diguéssim, perquè la Delta també era molt contagiosa, semblava que havia de ser potser l'última gran variant. Ens va sortir l'Omicron. Sí que és cert que cada cop costa més que hi hagi una variant més contagiosa. En aquests moments l'Omicron és segurament el segon virus més contagiós que coneixem en tota la història dels virus, després del sarampió. Per tant, crec que serà difícil que surti una variant més contagiosa, però clar, no es pot descartar perquè la naturalesa és com és i els virus evolucionen com evolucionen sempre. Per tant, si no hi haguessin noves variants, sí que és cert que un cop tinguem immunitat contra l'Omicron, i sembla que aconseguirem immunitat no tan sols amb les vacunes, sinó contagiant-nos, perquè està contagiant moltíssima gent, un cop passem aquestes onades tan importants que estem veient ara, hauria d'anar perdent força la onada i qualsevol onada posterior que hi hagués hauria de ser més baixa per això, perquè hi hauria una immunitat de grup entre les vacunes i les infeccions que ens permetrien tallar-li el pas al virus. Potser és un escenari optimista, jo crec que la clau seria això, mantinguem un condicional, però podria ser que anés cap aquí.
Pel que fa a les mesures restrictives, doctor, per tal d'intentar parar uns contagis en massa que, de fet, ja s'estan produint, encara són aplicables mesures que puguin aturar quan abans millor la transmissibilitat tan alta que tenim?
Una cosa que hem après al llarg d'aquests 2 anys de pandèmia, i que hi ha molts exemples d'això a casa nostra i altres països, és que com més tardes a aplicar una mesura restrictiva, menys efecte té, o més durant més temps d'aplicar. I si haguéssim aplicat algun tipus de mesura de contenció per evitar aquesta pujada tan intensa que hem vist que veiem a casa nostra, potser ara no estaríem tan malament. Què fem ara, un cop ja hi som? Bé, ara ja estem fent tot el que podem, o sigui, no es pot fer massa més que seguir el que estem fent. Les restriccions que tenim són mínimes, no són realment una gran cartera de restriccions comparat amb el que podíem haver estat fent, però de moment estan més o menys, sembla que poden estar funcionant per parar el cop. No sé, crec que no és el moment de plantejar-se deixar anar de restriccions, suposo, tampoc. Mantenir el que tenim és millor que res i veiem a veure com va evolucionant.
Sobretot durant aquesta sisena onada, ja ho ha fet normalment, però sobretot durant aquesta sisena onada l'he notat molt crític i contundent respecte a aquestes mesures. Ara ens ho deia el mateix doctor Massip. Almenys mantenim les que tenim, que n'hi ha prou? No, però almenys són alguna cosa. S'emprenyen quan el Consell Científic Assessor proposa mesures que no s'acaben prenent des del govern?
No. A veure, jo crec que cadascú té la seva funció. Jo crec que, primer és una bona pregunta, això, perquè, evidentment, et genera una frustració quan tu dones un consell científic basat en dades, perquè els científics, quan intentem, sobretot quan fem informes d'aquests consells científics, hi ha moltes hores al darrere, hi ha molts informes que es llegeixen i que quan decideixes si està això o allò, està basat en les dades que tenim. Evidentment, hi ha una part de dades que no coneixem i que hem de fer una mica de deducció amb el que tenim, però la major part de les conclusions tenen un suport al darrere. Clar, quan això ho dones als polítics, els polítics fan el que creuen que han de fer, clar, genera frustració. Però, per altra banda, jo crec que hem d'entendre també l'altra part. O sigui, és molt fàcil pel científic dir s'ha de fer això. a l'altre costat hi ha la persona que ho ha d'implementar i ha de dir, vale, i això com ho faig? Perquè la nostra, bàsicament la nostra recomanació abans de Nadal era tanquem-ho tot. O sigui, bàsicament era no fem Nadal. O sigui, no recomanem a la gent que no faci el sopar a final de Nadal. Com a polític, com ho vens, això? Clar, això no és senzill. Qualsevol cosa no vol dir que no es pugui fer o s'hagi d'evitar, però entenc que és complicat. A més, hi ha moltes decisions d'aquestes que no depenen exclusivament del conseller o fins i tot del president, sinó que han d'anar a passar per Madrid. Hi ha el tema, evidentment, legal, que els jutges també tenen el seu vot i veu en això, quan les coses no s'adapten a les lleis que tenim. Clar, no és tan senzill en aquest sentit. Per tant, que no s'apliqui el que nosaltres creiem que s'hauria d'aplicar, no és ideal, no ens agrada, però jo algunes situacions les acabo entenent, que per desgràcia tenim el que tenim, tenim els recursos que tenim, cada país té unes certes capacitats i uns certs pressupostos i ens hem d'adaptar a la realitat.
En la seva opinió, doncs, de científic, creu que s'hauria d'haver fet un testeig massiu a les escoles abans de començar aquest segon trimestre?
Sí, sens dubte. Sí, jo crec que això hagués ajudat molt a evitar en començar l'escola doncs el que estem veient ara, no? Amb un munt de baixes i un munt de positius que et van sortint. O sigui, si els trobes abans, doncs t'evites tot això. Clar, jo estic acostumat potser al Regne Unit, que és un país en el qual això es fa de rutina, i abans de tornar a l'escola van fer un cribatge massiu a tots els nens, i clar, això doncs et dona ja una idea de que, no, si més no, t'ajuda a detectar en uns quants casos que ja no els poses allà, ja no els poses a l'aula, perquè saps que són positius abans de començar l'escola. Això, no poder fer això, és el que deia una mica abans, no? Els recursos, els diners i les capacitats que tenim, cada país és diferent, i en el nostre cas això sempre ens ha costat molt, els cribatges sempre ens ha costat molt organitzar aquest tipus de programes de prevenció.
Pel que fa als cribatges, per què és tan important anar-se fent test d'antígens i donar resultats al CAP? És a dir, en aquesta fase de l'onada, de què serveix tastar la gent si està tot descontrolat?
Bé, per evitar que segueixi descontrolat o que continuï descontrolant, si tu pots fer un bon programa de rastreig i de cribatge que et permeti detectar on estan els casos, quins són els casos, i els puguis, evidentment, tenir-los a casa tancats un cop saps que són positius, doncs llavors això ha de frenar molt la onada. Crec que, en part, l'èxit del que estem veient ara al Regne Unit, que és un país que no està fent restriccions, sinó està basant-ho tot només en tests i vacunes, doncs la baixada que estem veient de casos és sobretot degut a la gran campanya, al gran increment de tests que han fet i els ha permès, doncs això, saber qui és positiu i ja aïllar-lo per evitar doncs, que segueixi contagiant. I això és una cosa que no tenim tanta capacitat per fer-ho. Entre que els tests no són gratuïts, que els has d'anar a comprar, que no tothom, o no, que el sistema per comunicar el resultat del test no és tan clar, que el seguiment no és fàcil, que el rastreig no es fa complet. Clar, això complica molt.
El test d'antigen, que recordem que aquest dissabte l'estat espanyol tindrà un preu màxim de 2,94 euros, mentre altres països europeus s'ha apostat per la gratuïtat, també el Regne Unit, no?
Sí, sí, aquesta és la gran diferència, crec jo. Com deies abans, doncs el test és una eina sobretot útil per al punt de vista de la salut pública, per fer cribatges, per fer un control massiu de per on circula el virus. No és tant una cosa per fer-te-la com estem fent a Catalunya, no? Que és, vas a la farmàcia, te la fas tu, i si et surt negatiu fas el que vulguis, si et surt positiu doncs te'n vas a casa. No és això. O sigui, tu, el test hauríem d'estar totalment, primer, que ser gratuïts, segon, fer-se de forma periòdica. Nosaltres ens els fem uns quants cops per setmana, un dos cops per setmana, com a mínim, per mantenir una mica doncs, això, el control de què està passant, i evidentment tots els tests es comuniquen al sistema de salut, en aquest cas, en el meu cas, al sistema anglès, és a dir, fins i tot els tests negatius, tu envies la informació dient m'ha sortit un test negatiu, però això és segurament a casa nostra no es pot fer amb tanta rigorositat, i això dificulta utilitzar aquesta eina, que el salut pugui utilitzar l'eina dels tests i dels cribatges doncs, per fer-se aquest seguiment i per fer aquest control de com van les onades.
A part d'aquest cribatge, d'aquest seguiment, com ens deia el doctor Salvador Massip, amb qui estem parlant avui a l'Estel migdia de Ràdio Estel, parlem també de la vacunació i d'aquesta tercera dosi, que avui s'ha obert a la franja d'edat a casa nostra d'entre 30 i 39 anys. Ho dic perquè moltíssima gent ha contret el virus tot just ara, aquestes festes de Nadal, ara mateix s'estan contraient molt a casa nostra, just quan precisament s'estan obrint aquestes franges d'edat de vacunació, I hem rebut ja no sé quants inputs, doctor, ho sabrà, respecte a tot plegat, que si esperar 6 mesos després de rebre la dosi de reforç, per rebre la dosi de reforç, que si esperar de 3 a 4 mesos, que el govern ara ho autoritza tot just un mes després del contagi, després els especialistes sortiu en tromba tot just per dir que no esperem un mes, que és massa aviat, que s'ha d'esperar una mica més. Els ciutadans ja patim per el certificat, també, si no em posi la dosi de reforç en el temps que em diuen, tindré certificat, no tindré certificat, com anirà la cosa, en fi. Quan m'he de posar, en la seva opinió científica, la tercera dosi si he patit Covid?
És correcte el que dius, que és molt complicat i és molt confús, perquè, de fet, no hi ha, diguéssim, una fórmula màgica en aquest sentit. Bàsicament, posar el reforç funciona pràcticament de qualsevol manera. És a dir, a veure, la idea és que un cop has passat la malaltia, tindràs una resposta immune deguda a la malaltia i estaràs protegit durant un temps. No sabem quant de temps, es calcula potser entre 4 i 6 mesos, tindràs, diguéssim, uns nivells d'anticossos alts. Ara no tothom respon de la mateixa manera, per tant, aquesta protecció pot ser millor en alguns casos que en altres. Això és una mica la base per dir, bé, si t'acaba de passar la malaltia, no cal que vagis a buscar una dosi de reforç immediatament, perquè ja estàs bé, ja tens una bona cobertura. Clar, a mesura que veus, doncs això, doncs que primer, quan hi havia la barreja entre Delta i Omicron, els que passaven la Delta no necessàriament estaven protegits contra l'Omicron, que és una variant que ja sabem que s'escapa dels anticossos. Per tant, era més important vacunar-se ràpid, en aquest cas, perquè la protecció que tenies no era tan important. Per altra banda, ja existeix el risc de que sobrecarreguis el sistema immunitari. Jo crec que deixant un parell de mesos de distància és més que suficient, segurament, perquè no hi hagi problemes. De fet, fins i tot hi ha hagut casos de persones que s'han vacunat sense saber-ho, mentre estaven contagiats. No, o sigui, això no dona cap problema, diguéssim, important, no té cap efecte secundari greu en la major part de la gran major part dels casos. Per tant, en principi, potser el més correcte seria esperar un temps, sens dubte. Quant de temps? Jo crec que podríem parlar tranquil·lament això de 2, 3, 4 mesos sense que hi hagi problema. Esperar 5, 6, potser ja estem arriscant-nos una mica que les persones que hagin quedat menys protegides ja siguin altre cop susceptibles de reinfectar-se. Per tant, un temps relativament, raonablement curt, però no massa curt, crec que seria el millor. Però clar, això després xoca amb la logística de cada país. Per exemple, ara que a Catalunya estem vacunant una franja, estem oferint la tercera dosi a una franja concreta. Al Regne Unit, com que tenien més vacunes i més possibilitats, la van oferir a tothom de cop. Van dir tots els majors de 18, qui vagi qui vulgui. Clar, això no es fa per un motiu científic, que s'hagin de vacunar primer uns que altres, es fa per simplement la logística. Intentes protegir primer la part de la població que té més possibilitats de tenir casos greus, però si poguessis la donaries a tothom de cop, però clar, has de tenir capacitat per poder-ho fer.
Per últim, doctor, deixi'm preguntar-li si haguéssim de donar alguna nota positiva pel que fa al coronavirus a casa nostra, per quines decantaries? És a dir, què hi ha de positiu ara mateix en tot plegat? No ho sé, plantejo coses. La gent, com sap, està esperant algun dia, encara que sigui llunyà, en el que, jo què sé, es pugui caminar com es feia, tranquil·lament, pel carrer sense mascareta, per exemple. Això podrà passar algun dia?
Sí, també positiu, crec que hi ha moltes dades positives. Primera, les vacunes funcionen. O sigui, la mortalitat que estic veient ara és entre 10 i 20 vegades menor la de l'any passat. O sigui, això és una dada molt positiva. Segona, a Catalunya concretament s'ha respost molt bé al tema de vacunació i estem vacunats a uns nivells altíssims, dels països més ben vacunats del món. Per tant, això és positiu, té un efecte positiu en el resultat que tenim a casa nostra. Tercera, doncs estem millorant aquest any, el 22 serà millor que el 21. De la mateixa manera que el 21 va ser millor que el 20. Això és seguríssim. Gràcies a la vacuna, gràcies al control que tenim de la pandèmia, malgrat que cometem errors encara i malgrat que es fan coses malament, cada cop estem anant millor. Això no es pot negar. I crec que quarta, al llarg d'aquest any hem d'estar veient millores en la línia del que estàs dient, de recuperar una mica o més encara la nostra normalitat. Si això se't passarà exactament durant aquest any, a finals d'any, principis del que ve, quan sigui, això és la part que és més difícil de dir, però jo crec que aquest estiu ens acostarem a un estiu segurament molt millor, sense dubte molt millor que ara. O sigui, l'estiu passat ja va ser bastant bo en el sentit de mantenir casos molt baixos i tenir poc impacte sanitari, aquest segurament encara ho serà més. La clau és veure si resistirem la propera tardor i el proper hivern, si tornarà a haver una pujada o ja no tindrem aquestes onades tan grosses, però jo veig un optimisme aquest any. Sobretot la segona meitat de l'any jo crec que hauria de ser bastant bona.
Metge, investigador de la UOC i la Universitat de Leicester i membre del Consell Científic Assessor de la Covid-19 per al Govern de la Generalitat. Doctor Salvador Massí, moltíssimes gràcies per atendre'ns sempre a aquesta ràdio. Molt bona tarda, que vagi molt bé.
Un plaer, bona tarda.
Minuts i mig que passen de les dues de la tarda. Ja em perdonareu. On li agafa la tos a vegades amb la mascareta. En fi, abans de continuar amb més notícies que teníem preparades per un programa com aquest, les companyes d'informatiu que em passen notícies d'última hora, com per exemple, és que segons avança La Vanguardia, ha mort als 82 anys Ricard Bofill, un dels arquitectes barcelonins més internacionals. Entre les seves obres recordem que destaquen l'Hotel Vela o el Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona o a Madrid el Parc Manzanares. I encara una altra darrera notícia, i és que plega la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Recordem que fa molt poc parlava Teresa Cunillera d'aquesta taula de diàleg, i en parlaven també a l'Estel Migdia tot just aquesta setmana. En una carta enviada doncs al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, li trasllada a Cunillera la voluntat de deixar el càrrec després que la situació a Catalunya, diu, hagi millorat considerablement. Aquesta és l'opinió de Teresa Cunillera, que recordem que deixa el càrrec de delegada del govern espanyol a Catalunya. Ara, si continuem amb més coses, com per exemple, Downing Street ha hagut de demanar perdó de nou i a la reina Isabel II per les festes, no només durant la pandèmia, sinó ara també durant el dol del seu espòs, Anna.
Sí, les festes es van celebrar a l'oficina de Boris Johnson la vespre del funeral del marit d'Isabel II, el príncep Felip, i en ple confinament justament a la tarda del 16 d'abril del 2021, quan el país estava de dol. La informació ha estat revelada per The Daily Telegraph i els primers paràgrafs de la informació que publica el mitjà diuen així. El personal de Downing Street va beure alcohol fins a primera hora de la matinada en dues festes de comiat la nit abans del funeral.
I continuem, però, parlant de casa nostra amb un altre nom propi un dia com avui. Jordi Cuixart deixa la presidència d'Òmnium Cultural. Ocupava el càrrec des del desembre del 2015, quan va substituir Quim Torra al capdavant de l'entitat.
El fins ara líder de l'entitat assegura que plega perquè creu que s'han de rellevar tots els protagonistes polítics de l'octubre del 2017, ho ha anunciat per sorpresa en una entrevista a RAC1.
La graduació de les ulleres del 2017, doncs pel 2022, doncs perdonin, senyors, no, aquella graduació s'ha de tornar a reajustar. I, per tant, a totes les persones que el 2017 doncs vam tenir aquest un protagonisme i vam intentar-ho fer tots el millor possible, doncs és possible doncs que un dels bons serveis que podem fer també al país doncs és endreçar les nostres organitzacions, endreçar cadascú a casa seva.
Cuixart considera que amb nous lideratges s'aconseguirà que l'independentisme acordi una nova estratègia compartida.
No podem renunciar a referents tan importants com el president Puigdemont, com l'Oriol Junqueras, com la Marta Rovira, l'Anna Gabriel, l'Antoni Comín, però sí que és veritat i és obvi que en la situació en la que ens trobem necessitem una estratègia compartida i, per tant, aquests nous lideratges, de ben segur, propiciaran molt més que es pugui dur a terme aquesta estratègia compartida que no pas doncs, els lideratges anteriors.
Cuixart, doncs, deixarà la presidència d'Òmnium Cultural a finals de febrer i proposa així mateix el filòsof Xavier Antich com a relleu. L'actual número 2 de l'entitat, Marcel Maurí, tampoc continuarà.
Farem l'assemblea general ordinària doncs, de socis d'Òmnium, com correspon a la reelecció de la presidència i la vicepresidència. No ens hi presentem ni el Marcel ni jo, no passa res, una entitat amb 61 anys d'història, doncs això és la mar de normal, perquè passarem doncs, el relleu, si els socis així ho volen, doncs, en Xavier Antich, que és una persona de la casa, és una persona que coneix molt bé Òmnium.
A l'entrevista, Cuixart ha assegurat que encara no té decidit quin serà el seu futur, però ha deixat la porta oberta a seguir treballant per la independència des d'altres àmbits, tot i que ha descartat entrar a cap partit.
I en clau política, la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, critica que el govern de la Generalitat exigeixi un diàleg amb el govern d'Espanya, però que després no el vulgui obrir entre catalans. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, demana al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que rebaixi les condicions amb què negocia la taula de diàleg i que no s'obsessioni amb les dates. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Seria bé que treballessin la proposta catalana i per això insisteixo en que convoqui els partits catalans. Però, en tot cas, és aquesta informació l'han de donar el govern d'Espanya o el govern de Catalunya. Jo sé que s'està treballant, per exemple, amb la comissió bilateral.
També creu que no és incompatible defensar la immersió lingüística i fer un 25% de castellà a les aules.
Des de Madrid, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha afirmat que el separatisme està molt còmode amb el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa.
Mire, qué pena que nos importe lo que diga Aragonés, ¿verdad? Qué pena que sea importante y relevante lo que diga Aragonés. Qué pena que para saber si unos presupuestos de España van a salir hay que escuchar lo que diga Otegi. Qué pena que para saber si se va a aprobar una reforma laboral hay que escuchar la tontería de Rufián.
Arrimadas creu que és una llàstima que importi el que diu el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
I avui al Palau de la Generalitat precisament s'han reunit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
És una reunió que té com a objectiu compartir les polítiques feministes que estan duent a terme els dos departaments. Algunes de les temàtiques que s'aborden són les eines i programes per a l'erradicació de les violències masclistes, les polítiques que garanteixen els drets de les persones LGTBI+, també la futura llei trans catalana i les mesures que garanteixen el dret a la cura i afavoreixen també la conciliació i la corresponsabilitat.
Canviem de qüestió. Bona part dels desallotjats de la nau del carrer Progrés de Badalona han passat la nit a la plaça situada just davant de l'immoble.
Escoltem un dels desallotjats de la nau que explica que la primera nit al ras ha estat molt freda.
Ayer no dormí nada hasta hoy. Ahora mismo no dormí, porque no puedo dormir. Hace mucho frío. Hay que hacer poco caliente, caminar así.
L'acampada té lloc en contra de la voluntat de l'Ajuntament, que ahir, en veu del seu alcalde, Rubén Guijarro, va dir que no permetria aquest tipus d'assentaments. Tot i això, la Guàrdia Urbana els ha deixat passar la nit i els agents només han estat presents al lloc per vigilar que no hi haguessin incidents.
De fet, el desallotjament de l'àrea ocupada a Badalona segueix portant cua en l'esfera política.
La CUP ha demanat explicacions al govern de la Generalitat sobre els fets. Els anticapitalistes han registrat diverses preguntes a la mesa del Parlament perquè l'executiu respongui per escrit sobre l'actuació del els Mossos al desallotjament al carrer Progrés de Badalona.
I els bisbes de Catalunya s'han reunit aquest matí una estona llarga, de fet dues hores, amb el papa Francesc al Vaticà. Ha estat la reunió més esperada i més intensa de la visita al Dimina, que els pastors de les províncies tarraconense i de Barcelona, acompanyats pels de la província de València, que inclou també les Illes Balears, han completat durant tota la setmana des de dilluns.
En roda de premsa, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha destacat la gran proximitat i fraternitat de la reunió d'avui amb el papa.
Hemos estado más de dos horas con él y hemos hablado, o sea, de una manera cordial, improvisada, porque iban saliendo los temas de todas las cosas. Quisiera subrayar esto, esta proximidad absoluta con los diversos organismos de los dicasterios. Se ha subrayado, después ya lo subrayarán, me imagino, mis hermanos obispos, los cardenales, la importancia de la evangelización en nuestras tierras, en nuestras provincias eclesiásticas, la importancia de hacer presente el Evangelio.
Joan Planelles ha destacat també la proximitat en tots els moments aquests dies.
La primera impresión que he tenido personalmente ha sido que en las visitas a los diversos dicasterios y congregaciones me ha sorprendido la gran proximidad. Una proximidad para subrayar los temas y los problemas de nuestras iglesias. Esta proximidad se ha manifestado en las diversas congregaciones y dicasterios y, naturalmente, con esta visita, con la audiencia que hemos tenido esta mañana con el Santo Padre.
I ahir al matí els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya van concelebrar la missa diària, l'última de les quatre basíliques majors, la de Sant Pau Extramurs.
A més, en les últimes hores han anat tenint trobades amb la Congregació per als Bisbes, amb la Congregació per a la Doctrina de la Fe, amb la Secretaria d'Estat, amb les congregacions de l'Educació Catòlica, el clergat i el culte diví i la disciplina dels sagraments, com també amb els dicasteris de la comunicació, la família i la vida i el Servei de Desenvolupament Humà Integral. Aquests dies hem recollit impressions de molts dels pastors presents aquests dies a Roma.
I encara tot plegat pel que fa a tota aquesta notícia de reunió amb els bisbes catalans a la Santa Seu, el Papa Francesc ha avalat l'estratègia de les diòcesis espanyoles en la seva lluita contra els casos d'abusos sexuals. El president de la Conferència Episcopal i arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha avançat això just després de la trobada amb el Sant Pare, que posava fi a la visita d'Imina que els bisbes de Catalunya, València i Balears han realitzat, com dèiem, al Vaticà. El Papa i la Santa Seu, segons Omella, els han instat a seguir tant amb la investigació com en l'atenció dels casos a un nivell de proximitat territorial sense que s'hagi de centralitzar, com s'ha fet altres països.
Portugal hace lo que cree conveniente, Francia hace lo que cree conveniente, Alemania hace lo que cree conveniente, Italia y nosotros. Y en contacto con la Santa Sede, con los protocolos que marca la Santa Sede, y les ha parecido bien, nos han dicho, sigan ustedes, si hay alguna dificultad, pues ya lo iremos viendo sobre la marcha.
I el 2021 es tanca amb una inflació a Catalunya del 6,1%, la més alta en gairebé 30 anys, Anna.
L'any passat es van encarir sobretot l'energia i els aliments. Les dades les ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística i el conjunt de l'Estat. L'increment ha estat d'un punt respecte al novembre, arribant al 6,5%.
De fet, les associacions d'autònoms entomen dividides la nova proposta del govern espanyol sobre les cotitzacions del col·lectiu que incorpora 13 trams en funció dels ingressos i que el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va posar sobre la taula de diàleg social ahir.
El nou sistema planteja que d'aquí a 9 anys els autònoms paguin quotes d'entre 183 i 1.266 euros. La Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms ha estat crítica amb l'augment de quotes per les rendes mitjanes i altes que proposa el text. En canvi, el sindicalisme majoritari veuen com a positiva la protecció als que tenen menys ingressos.
Les grans multinacionals de telecomunicacions mantenen per ara la participació presencial al Mobile World Congress, tot i l'absència de Sony, que ha informat aquest dijous que no participaran al Congrés de Telefonia de finals del mes que ve a Barcelona.
L'anunci de la multinacional japonesa s'ha rebut amb sorpresa per l'organitzadora de la fira, ja que Sony no havia arribat a reservar espai i no és expositor des del 2019. De moment, però, marques com Telefònica, Vodafone, Orange i Ericsson han confirmat que mantenen l'assistència presencial, tot i que totes han puntualitzat que la decisió final dependrà de l'evolució de la pandèmia. Per ara, és la primera gran baixa per a aquesta edició del Mobile World Congress, que se celebrarà tal com estava previst entre el 28 de febrer i el 3 de març.
37 minuts que passen de les dues del migdia. Dintre del món casteller continuen les baixes per la trobada castellera de les decenals de Valls, prevista pel proper 30 de gener.
Avui, els castellers de Sants, els bordegassos de Vilanova i els castellers d'Altafulla s'han sumat a no participar en la trobada que agrupa totes les colles castelleres de Catalunya.
I parlem també en clau de successos. Una persona morta avui a la matinada a la carretera 2 a Abrera, al Baix Llobregat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a quarts de 5 del matí per un sinistre mortal. Amb aquesta víctima són 4 les persones mortes en accident de trànsit enguany en carreteres interurbanes.
La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un jove de 24 anys acusat d'estafar més de 100.000 euros mitjançant targetes client durant la campanya nadalenca.
L'arrestat suposadament va fer almenys 87 operacions de compra de productes d'alta tecnologia, segons els agents, que estimen que hi ha una trentena de persones afectades pel frau arreu d'Espanya.
encara els successos, els Mossos d'Esquadra han desmantellat una festa il·legal aquesta matinada al local Latin Palace a la zona del Port Olímpic de Barcelona.
Al voltant de les 12 de la nit i després de rebre l'avís per part d'un testimoni, han accedit al local i han desmuntat la festa i han denunciat un total de 43 persones que estaven a l'interior en actitud festiva i sense respectar les mesures de seguretat contra la propagació del coronavirus.
I encara els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana interior amagada en una granja en desús a Camarles, al Baix Ebre, i han detingut 4 persones que se'n feien càrrec.
Un d'ells havia formalitzat un contracte de lloguer, la nau ramadera. Tenien en producció 1.350 plantes de marihuana. Un operatiu dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local, va permetre localitzar la plantació gairebé per casualitat. Els 4 arrestats han passat aquest matí a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tortosa.
En plana andorrana, la pandèmia augmenta l'escletxa social i la precarietat laboral. Judit Caselles.
Sí, segons les dades que es desprenen de l'informe La Covid Andorra, la incidència de la pandèmia en l'economia treballadora determina que l'escletxa social i la precarietat laboral han augmentat en un 0,7% i 3% des de l'inici. La població ha experimentat una davallada en la qualitat de vida i un decreixement dels ingressos considerable en comparació a les xifres prepandèmia.
I el lladre de 4 ulleres en una òptica andorrana és expulsat del Coprincipat i detingut per la policia espanyola.
L'home, detingut dissabte passat després de robar 4 ulleres de sol i d'agredir el dependent de la botiga, ha estat detingut per la policia espanyola. L'andorrana el va interceptar dissabte a l'avinguda Meritxell i després d'un judici ràpid, la Valla en va ordenar l'expulsió del país. Segons l'informe de la Policia Nacional, es tracta d'un delinqüent molt perillós.
I Andorra la Vella, la nova política de tarifes d'aparcament i les sancions impulsen la previsió pressupostària.
La capital andorrana rebrà una injecció extra de més d'1,8 milions d'euros degut a la nova política de preus, els aparcaments comuns i la recaptació en concepte de multes de circulació i també d'estacionament a les zones de parquímetre. En total, els ingressos sumen més de 8 milions i mig d'euros.
Quatre minuts i arribem a 3:15 de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Obrim plana esportiva, malauradament, amb una mala notícia d'última hora, i és que ha mort el Dakar Quentin Lavallée, pilot francès de l'equip PH Sports. El jove tenia sols 20 anys.
Sí, Joan, malauradament hem de dir aquesta notícia, i és que l'organització del Dakar 2022 acaba de comunicar aquesta tràgica notícia. Aquest matí hi ha hagut un accident entre un vehicle d'assistència i un camió local. El conductor de l'automòbil era Quentin Lavallée, i l'accident finalment li ha costat la vida.
Parlem també de tenis. Novak Djokovic no podrà disputar l'Open d'Austràlia. El ministre d'Immigració australià li ha tornat a cancel·lar el visat per estar al país i tot apunta que serà deportat demà. Els advocats del serbi encara poden presentar un recurs.
Sí, Joan, el tenista serbi va entrar al país el passat dia 5 de gener sense haver estat vacunat contra la Covid i, segons les autoritats del país, Djokovic hauria justificat que havia donat positiu al desembre i, per tant, tenia una exempció mèdica per poder viatjar a Melbourne. És per això que Austràlia va decidir retenir Djokovic en un hotel mentre tramitaven la seva extradició perquè no li acceptaven l'exempció mèdica. Aleshores, el tenista va presentar un recurs a la justícia australiana que li va acabar donant la raó i va poder entrar al quadre de joc. Per tant, el tenista podia sortir de l'hotel i continuar entrenant-se. Tot i així, Migració, que continuava estudiant el cas, ha fet servir el seu poder de cancel·lar el visat de qualsevol persona que representi un risc per la salut, la seguretat o l'ordre de la comunitat australiana. Per tant, a 3 dies de la competició, Djokovic, que ha guanyat 9 vegades l'Open d'Austràlia, recordem, al final no podrà formar part d'aquest primer gran slam de l'any.
I encara en tenis, Paula Badosa jugarà la final del torneig de Sydney d'imposar-se a la russa Daria Kasatkina.
Després de 75 minuts de joc, l'empordanesa l'ha superat per un doble 6-2 i jugarà la tercera final de la seva carrera després dels triomfs a Belgrat i Indian Wells. La rival de Badosa serà la txeca Barbora Krejčíková.
En futbol, l'Atlètic Club de Bilbao serà finalment el rival del Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya que es disputa a l'Aràbia Saudita.
Els bascos es van imposar l'Atlètic de Madrid per 1-2 després de remuntar un gol dels matalassers gràcies a una Diana de Yeray Álvarez i una altra de Nico Williams. L'autor del primer gol augura una final complicada.
Sí. Sabemos que va a ser un partido súper complicado al final. Partido que hemos jugado en el Bernabéu. Ya hemos jugado dos veces, ¿no?, esta temporada contra ellos. Y sabemos que necesitan dos acciones para meterte tres goles. Así que creo que hay que estar muy al loro.
La final serà diumenge arriat a 8:15 del vespre. Per cert, que el Club Blanc ha anunciat aquest matí que el lateral dret del Madrid, Dani Carvajal, ha donat positiu en coronavirus i, per tant, no jugarà a la final de la Supercopa.
Mentre estarà el Barça, s'entrena avui per preparar el partit de la Copa de dimecres, precisament contra l'Atlètic a Sant Mamés.
Xavi no comptarà amb l'austríac Yusuf Demir, que torna al Ràpid de Viena després de jugar 9 partits amb la samarreta blaugrana. Demir allibera una fitxa del primer equip perquè si l'austríac hagués jugat un partit més com a blaugrana, el Barça hauria hagut de pagar 10 milions d'euros. Pel que fa a l'Espanyol, Vicente Moreno ja va recuperar ahir el migcampista Sergi Darder i l'entrenament continuarà aquesta tarda. Els blancs i blaus juguen demà un partit dels vuitens de final de la Copa Masculina de Futbol. Escoltem Javi Puado en roda de premsa prepartit.
Independentment d'haver guanyat o haver perdut, intentar millorar, créixer sempre i està clar que mirar cap a dalt sempre. Al final nosaltres som ambiciosos, som un club que aspirem a millorar cada dia, a fer-nos grans i intentar tirar cap a dalt.
I el Girona jugarà diumenge al migdia el partit solidari, Trofeu Costa Brava a Montilivi.
Exactament, Joan. Partit solidari. Serà un partit especial que enfrontarà alguna de les llegendes del Girona contra les del Barça. La finalitat del partit és donar visibilitat a l'ELA i recaptar fons per combatre la malaltia. Tota la recaptació, tant de la venda d'entrades com d'altra mena d'aportacions, anirà destinada a la Fundació Miquel Valls pel desig de Juan Carlos Unzué, amb pacient d'ELA des del juliol del 2019. El Girona va posar la venda d'entrades a un preu de 5 euros a tots els sectors de l'estadi, a excepció de la tribuna alta, on costaran 10 euros.
I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça manté el liderat després de superar l'Efes d'Istanbul per 82-77.
El partit va estar molt igualat entre tots dos equips, però finalment els de Saruna, Jacek i Bixos, van aconseguir treure's del damunt l'equip turc. Després de dues derrotes consecutives al Palau, el tècnic blaugrana valorava així la victòria d'ahir la nit.
Está bien ganar a campeón, aunque no estoy muy preocupado por las derrotas, pero no te sientas muy cómodo, ¿no? Perdiendo y Barça volvemos a repetir que no se puede perder.
El proper compromís dels de Sara serà diumenge a la Lliga Endesa a 12:45 contra el València a domicili.
Pel que fa al Baxi Manresa, el club fa oficial la rescisió del contracte de l'aler Janis Berzins.
El jugador no havia disputat ni un sol minut en els últims tres partits i tampoc havia estat convocat pel tècnic Pedro Martínez. El jugador de 28 anys va arribar a l'estiu a la capital del Bages, provinent de la Lliga Polonesa. Havia signat per un any amb un segon d'opcional i ha disputat un total de 8 partits amb el Baxi Manresa.
I encetava en plana esportiva dient que malauradament havien de donar una mala notícia, que havia mort el Dakar Quentin Lavallée, aquest pilot francès de només 20 anys, però el Rally Dakar 2021 també 2022 també té bones notícies, i és que en la categoria de motos Sam Sutherland s'ha proclamat campió.
És el segon triomf per al britànic, que ja va guanyar el 2017 el Dakar. Sutherland ha finalitzat amb 3 minuts i mig d'avantatge sobre Pablo Quintanilla, que ha acabat segon, i Matías Wollner tercer. El castellonenc Joan Barreda, tot i córrer amb la clavícula fracturada en les últimes etapes, ha acabat cinquè a 25 minuts del líder. El canentenc Juan Pedrero ha quedat 19è a 2 hores i 40 minuts. El guanyador de l'última etapa en la categoria de motos ha estat pel xilè Pablo Quintanilla.
I finalment, en la categoria de cotxes, Nasser Alatia s'ha proclamat guanyador de la competició després de 4 victòries a la General.
El qatarià va agafar una clara avantatge en la primera etapa de la competició i després l'ha anat ampliant i conservant.
2 minuts i mig que passen de 3:15 de la tarda. Anem a publicitat, de seguida a cultura.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín. Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Minuts i arribem a les 3 de la tarda. De seguida obrim Plana Cultural. Abans, però, la cap de xarxes socials de Ràdio Estel, que ja la tenim aquí en aquest estudi. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui, precisament, un dels noms propis de la jornada, Jordi Cuixart, el president encara d'Òmnium Cultural, que ha dit que deixa el càrrec.
Doncs sí, i la pregunta avui és precisament aquesta. Com valores la feina de Jordi Cuixart al capdavant d'Òmnium? Doncs mira, en aquest cas els oients s'inclinen pels extrems, una mica. Perquè el 70% ha dit que bé, que la valora bé, i el 30% ha dit que també en fa.
Tornem-hi, tornem-hi.
Tornem-hi.
Quants bé?
70.
70, que déu-n'hi-do.
Sí, 70%, 7 de cada 10.
7 de cada 10. I un sí. 30%?
I un 30%.
Que els és igual, eh?
Que els és igual.
Fixa't, sí, com està el
panorama.
Ni
cine, ni blanc, ni negre.
Fixa't com està el panorama. Sí. Jo crec que això dona moltes indicacions de com està tot. En parlarem dilluns.
Perfecte.
Només ho deixo aquí, en parlarem dilluns. Eva, gràcies.
A tu.
Vols quedar a Cultura o no?
Sí, i tant.
Sí? Hola, Alma.
Hola, Joan, bona tarda.
Què ens portes avui a Cultura, va?
Avui divendres, i abans un cap de setmana. És un dia de moltes, però quan dic moltes, són moltes novetats musicals.
Ai.
Això t'agrada, Eva?
I tant.
Sí?
Però tenim... Bueno, va, no. Vale, ja està.
T'agrada o no? Perquè si
sí,
no t'agrada la música...
M'agrada, m'agrada, però m'ha dit moltes i he dit... No tindrem
hem
prou
un recull,
en 10 minuts.
Un recull, ah, sí, bones, un recull de les bones, vale. Perquè no tothom fa bona música. Comencem per Lil Dami, perquè avui el cantant presentava Mediterrani, la seva nova cançó.
M'has deixat sobre el terrat, els meus records tots enterrats. Mediterrani, com a Serrat, dos estranyos en la ciutat. Yo quiero verte.
Aquest tema, una de les curiositats, estan mirant el videoclip, és preciós, o sigui, el videoclip és brutal, està gravat a Montserrat, que evidentment, com no ha de ser preciós algun videoclip gravat a Montserrat, no?
Canviat d'estil, no, Lil Dami, o no?
Sí, és diferent, o sigui...
És més comercial.
Sí. O sigui, continua utilitzant l'autotune, que és supercaràcteristic d'ell, però a mi m'agrada, o sigui, m'agrada molt la cançó. De fet, representa com la vida com un viatge, no? Com tot un procés, bueno, una cosa molt filosòfica. En aquesta cançó també ha tingut la col·laboració del raper mallorquí Xavivo, que hi dona un altre toc. No sé, a mi m'ha agradat moltíssim, la veritat.
Està molt xulo. El que us vull preguntar a la gent que us agrada molt Lil Dami, no vol dir que a mi no m'agradi, vol dir que jo no el conec tant, segurament. Però els que us agrada molt Lil Dami, jo tinc una pregunta fa temps que me l'estic fent...
Dispara, Joan,
interiorment.
Dispara.
I és que hi ha músics que donen una visió molt, molt d'esquerres de la vida, no? I així ho demostren no només en les seves cançons, sinó en la seva forma d'actuar. En el cas de Lil Dami, això torna a ser així fins que es presten a fer anuncis de grans marques.
Clar, però...
No sé si això us fa caure a terra el mite de qui són o no... Estic obrint aquí un debat que no sé si un dia parlar-ne amb un expert, també, eh?
És debat. Imatge. Jo també et dic que hem de tenir en compte per quines marques es presta a fer els anuncis. És a dir, En aquest cas, no sé de quina marca en concret
si
estàs parlant.
En...
Sí, de telefonia, sí. Exacte, no? A mi m'ha vingut al cap la primera, però clar, jo
però
crec
dir,
que...
Si vols, en parlem.
En parlem, si vols, però crec que en aquest cas potser la llengua passa per davant, no ho sé. O sigui, ho veig diferent. O sigui, crec que s'ha de tenir en compte per quina marca està anunciant. Tot i que,
i en el moment que ho fas.
Evidentment ho penso. I crec que tothom també té un inici. Llavors, pots començar els teus inicis com una persona doncs, molt vinculada a les idees d'esquerra, perquè realment comparteixes discurs i lluita diària, però que al final la vida també dona moltes voltes i suposo
que... Que podríem dir això de Lil Dami com podríem això de dir
de qualsevol.
De moltíssims.
Exacte,
de moltíssims.
Exacte.
Més novetats musicals que ens venen des dels terrats de Barcelona.
Des... No? En aquest cas hem de concretar, és a dir, jo crec que dient Terrats de Barcelona tothom es pot imaginar que estem parlant dels mítics Stay Homes, un grup que es va fer famós durant el confinament al seu terrat. Saps? Jo de dir, aquests sí que han aprofitat bé el confinament, eren uns joves músics que compartien pis i van començar a fer música. Aquest cop, però, la cançó que han estrenat, i que de fet l'han estrenat, ara l'escoltarem, s'ha de dir que el son és molt bo perquè, o sigui, no han tret l'EP original, sinó que han tret un vídeo a les xarxes socials, i ara el que comentava el Joan de les terrasses de Barcelona, en aquest cas, on està gravat, no és a Barcelona, sinó que és a Madrid, i el vídeo passa just davant de la... Està en una terrassa davant de Gran Via. I res, ara l'escoltem, ja us hem avisat que no és la millor qualitat, però perquè fins al març no podrem escoltar-la.
Me pregunto si tiene memoria. De pasar de la euforia casi ni habla. Desde entonces yo vivo en la gloria. Vivo mi historia tranquilo en otro lugar. Pero el diario distinto a lo que tuve. No olvidé de vivir con este...
La cançó es diu No eres tan especial, ara vindrà la tornada. I canta en Juancho Marqués.
Que és aquest que estem escoltant,
exacte.
Oi?
És un raper sevillà i ho fa molt bé, m'agrada molt. I al final el que tracta la cançó és una mica com trencar el mite del desamor, no? Que al final...
M'ha fet molta gràcia, t'ho he dit, abans, que m'ha fet molta gràcia veure'ls ahir al metro.
És molt fort.
No tocant, eh?
És molt
fort. Anaven amb uns bongos molt grans i vaig dir, mira, aquests són els dos terrets.
Doncs mira, fa poc els tenies a Madrid gravant aquest No eres tan especial, que sona molt bé, la veritat.
I què et sembla que ho facin a Madrid?
A mi?
Què t'ha semblat?
Perfecte.
Sí?
Sí, sí, a mi perfecte. De fet, sempre ho he dit que Madrid és una de les ciutats més meravelloses del món. És, de fet, d'aquelles ciutats on la seva gent és tan oberta... És em deixava explicar una anècdota de Bolo Cebolleta.
Sí, home.
És una d'aquelles que estàs amb un mapa, ho dic perquè això m'ha passat, eh? Estàs amb un mapa a la ciutat, mirant-lo enmig de la ciutat, i et ve la gent a dir-te si necessites ajuda, no cal que preguntis.
Ara t'escolto, Joan, ara t'escolto.
És així, home.
Quina l'Eva?
Eva Cervera.
Ara.
Sí, no, t'ho dic en sèrio. Que
no
opines
dels madrilenys?
Mira, els madrilenys som gent molt maca.
No. I molt fiestera, també.
Sí, també.
Aguanta el ritme d'un madrileny.
Moltes gràcies. Molt bé. Els catalans també m'agraden, eh?
No,
coses, els catalans.
No, els madrilenys teniu coses molt bones. Llàstima que no viviu a la millor ciutat del món, perquè és Barcelona.
Ja.
És obert, trobo. Sí. Que no, a Barcelona trobo que la gent no és tan oberta.
Bueno, hi ha de tot.
Jo el que sempre he pensat de Madrid és que una ciutat que sempre que vagis a demanar una cervesa te l'acompanyin d'una tapa és una bona ciutat. Sí o no?
Home,
i havia
sempre.
De trobar el menjar, eh?
Sí o no?
Havia de sortir el menjar.
Havia de trobar la manera.
Ja, és que fa gana.
Va, anem amb un dels grans de casa nostra. M'agrada molt que hagis tret avui a...
Aquí. El senyor Oca?
Sí.
Exactament. Avui sí. També és molt un agradable. Dels altres que ha estrenat cançó. No sé per què aquest divendres 14 de gener és sinònim de novetats musicals. Aquesta nova cançó es diu Fes-me mal. Us avisem que avui, per les cançons que posem, clar, no és culpa nostra, però estem en un mood una mica depressiu, no? Aquest nou, el nou disc del senyor Oca sortirà a inicis de març i la cançó, com el nom ja evoca, està dedicada a la tristesa profunda. Ai.
Dóna'm alguna raó per sobreviure. Fes-me mal, talla'm els dits amb una radial, disloca'm el braç. Fes-me mal, obre'm el pit amb una destral.
Una mica bèstia.
Fort, eh?
Però és molt xulo.
Avisa,
que...
Fes-me mal.
Sí.
El títol ho diu tot, o sigui, clar, tu amb aquest títol no sé què esperes trobar, fes-me mal,
veritat,
rei. Què esperes trobar?
Però és un tio que em desperta molt bon rotllo.
Sí?
Sí.
Doncs
aquesta cançó?
No. El tio,
precisament aquesta cançó, Joan.
El tio. I acabem avui... amb homenatge o no?
Avui acabem amb homenatge. Sí, eh? Crec que a les cares d'un cap de setmana... Mira, doncs ens podem quedar amb la música del gran Jordi Sabatés, que ens va deixar aquest passat dimarts a l'edat de 73 anys, i només podem acabar dient que la música ens acompanyi, que quedi en la memòria, i això és Ligeia.
Encertat molt avui amb la música, t'ho dic de veritat. Almenys pels gustos musicals que jo tinc, eh? Moltíssimes gràcies, com sempre, a tot l'equip. Ens hi tornem a posar a partir del dilluns a la mateixa hora, a les dues, per mantenir-vos informats. No deixeu d'escoltar aquesta casa, butlletins horaris, com sempre, fins les 11 de la nit. Ara us deixem amb l'equip de Toni Marín i el seu Tot anirà bé. Adéu-siau.